dimecres més obrim aquesta nova secció de les Mirades d'Igualtat, una secció que fem en col·laboració amb l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem parlar de biaixos de gènere en la salut, i per fer-ho tenim aquí la llevadora del CAP de l'Escala, Pilar Vallí. Bon dia, Pilar.
Hola, bon dia.
A veure, explica'm una mica, a què ens referim quan parlem de biaixos de gènere en l'àmbit de la salut?
Doncs les diferències sistemàtiques en la manera com els homes i les dones i també altres identitats de gènere doncs, són ateses, investigades o són representades en el sistema de salut. Mm-hmm. I els estudis, normalment, els protocols, els tractaments, sovint s'han basat en dades que hem obtingut principalment d'homes. Mm-hmm. I més tard doncs, s'han aplicat a les dones. I no han tingut en compte doncs, les diferències biològiques, les socials, les hormonals. I això, si parlem de col·lectius com el trans o el no binari, doncs el biaix encara és més evident i és més important.
Mm-hmm. Aleshores, hi ha com una paradoxa de gènere, no? Què vol dir això?
Doncs, per una banda, tenim diferents esperances de vida, els homes uh-huh. i les dones. Això vol dir que les dones vivim més anys, però que arriben a la vellesa les dones doncs, amb els indicadors de salut doncs, més afectats, tenim més problemes de salut i tenim major grau de discapacitat o pitjor salut mental. Uh-huh. Hi ha una discrepància doncs, entre l'esperança de vida i l'estat de salut, i això també s'anomena doncs, morbiditat diferencial, que significa doncs, diferents maneres de viure la salut i d'emmalaltir o de morir.
Uh-huh. I quins exemples hi hauria de morbiditat diferencial?
Doncs, en principi, s'explica que els homes es morin abans perquè doncs, per conductes més de risc, com ara accidents, suïcidis, consum de tòxics o disminució del seu nivells d'autocura. Uh-huh. I en les dones doncs, hi ha un aspecte que és la major càrrega de les cures, la més gran doncs, precarietat laboral i econòmica, la menys presència de dones en llocs de poder o també les violències masclistes que poden afectar doncs, aquesta morbiditat. No? Uh-huh. I doncs, hi ha uns exemples bastant evidents. A Catalunya, el 2023, l'informe de salut diu que doncs, les dones tenen sempre, tots els indicadors de salut tenen major prevalença a les dones. No? I també hi ha una sèrie de diferències, per exemple, en quant al tabac. Doncs, el tabac és més prevalent a l'home, uh-huh. però les dones són més susceptibles de patir efectes nocius. O la migranya, per exemple, les migranyes, les dones tenen de 2 a 3 possibilitats més de patir migranyes que els homes.
Ostres.
I el càncer, doncs, per exemple, els homes són diagnosticats normalment de càncers doncs, amb més patologia, amb pitjor pronòstic. Els infarts, per exemple, en quant als infarts, doncs, un 30 o un 40% de les dones pateixen símptomes diversos, uh-huh. com ara ofec, nàusees, mareig, i tenen menys dolor precordial, i això fa que es reconeguin amb més dificultat els símptomes. No?
Uh-huh.
Hi ha molts exemples. A nivell farmacocinètic, per exemple, la medicació, com s'ha pogut comprovar que l'eficàcia de les medicacions i els efectes adversos són diferents en homes i en dones. No? I tot uh-huh. això doncs, afecta... I és molt diferent la salut d'uns que la dels altres.
Mm-hmm. Clar, i això també ens afecta per allò que dèiem que ha estat més estudiat en cossos d'homes que en cossos de dones, no? Això també ha propiciat aquest biaix.
Sí, efectivament. D'això s'anomena androcentrisme sanitari.
Mm-hmm.
Significa que l'home ha estat utilitzat com a model universal i a partir dels estudis que s'han fet en homes doncs, s'han desenvolupat la resta de la salut. I això vol dir que tots els altres col·lectius, tant les dones com els trans o els no binaris, doncs, sempre han begut de la informació que havien rebut els homes.
Mm-hmm.
Aquest és un biaix que forma part de totes les disciplines acadèmiques, però la salut no queda enrere tampoc.
I a part d'aquest biaix, n'hi ha d'altres?
Doncs sí, n'hi ha a tots els nivells del sistema sanitari. Començant per la recerca, doncs, que això crida molt l'atenció, però fa als anys 70 els laboratoris utilitzaven rates mascle per fer tots els estudis de medicaments i de salut, perquè consideraven que les rates femella eren... poc valorables per tenir comportaments poc predictius. Mm-hmm. Llavors es van fer estudis de dones, de malalties femenines o de fàrmacs per dones només amb rates mascle. Això es va subsanar quan van començar a entrar dones doncs, en els laboratoris i a la neurobiologia. O, per exemple, les dones tradicionalment han estat excloses o infrarepresentades en els estudis clínics, no es tenien present. també hi ha manca d'investigació doncs, en problemes de salut femenins, no? Que s'hi han destinat menys recursos a les malalties típicament femenines, com els ovaris poliquístics, l'endometriosi, tot això no s'ha estudiat prou bé, simplement perquè els recursos es destinaven a altres prioritats. A nivell de coneixement científic, doncs, tradicionalment ha estat sempre a mans dels homes i els homes doncs, el que han fet ha estat doncs, aplicar el seu biaix de gènere a les, en els, el que realment els hi preocupava en quant a salut i les dones no han tingut accés doncs, a aquestes decisions, no? Això també és una manca. I llavors hi ha una altra cosa, que és la, una paraula, que és la interseccionalitat, que tampoc s'ha tingut gaire present a dintre del món sanitari, doncs, perquè sovint en medicina hem tractat de forma individual i biomèdica els problemes de salut i no hem tingut present els problemes comunitaris i els problemes socials que també afecten a les dones especialment, que són les càrregues domèstiques, els problemes per accedir al món laboral i per conciliar, i tot això el que fa és augmentar la càrrega a nivell de salut de les dones i ha estat una mica invisibilitzat també. Hi ha més biaixos, per exemple, en quant a atenció sanitària a tots els nivells. Clar, cada un d'aquests biaixos es pot traduir doncs, al final en una atenció errònia o insuficient perquè es facin menys proves, perquè es diagnostiqui malament o, en just a l'altre extrem, en medicalitzacions excessives doncs, de processos fisiològics de la vida de les dones. No? L'embaràs, el part, la menopausa han estat excessivament medicalitzats, sempre que han estat processos normals i fisiològics doncs, s'han convertit en l'ull no? de la medicina. No? I, diguem que tot això, a poc va tornant al seu lloc, però que és molt evident que existeix, eh?
Clar, i en aquest cas de l'atenció sanitària, a vegades també es tendeix com a banalitzar, no?, una mica, quan les dones van a les consultes, se'ls banalitzen els símptomes o se'ls diu que estan més enfocats cap a temes emocionals que no pas tan físics, que això no passa tant amb els homes.
Totalment. La interpretació dels símptomes, per exemple, s'interpreta sovint en clau psicològica doncs, perquè està estressada, perquè és ansiosa, perquè és histèrica, no? I a vegades doncs, hi ha un excés de diagnòstics psiquiàtrics i per exemple, es menys té el dolor crònic en específic i, per exemple, en el diagnòstic de la depressió, en el camp de la psicologia, també hi té molt a veure doncs, aquesta visió doncs, més esbiaixada. Hi ha altres, per exemple, en els estereotips de gènere són freqüents a dintre del nostre món. Hi ha una menor credibilitat de les dones quan expliquen els seus motius de consulta o hi ha una tendència a la infantilització, al tracte vexatori, a tractar-les de forma desigual, no? Per exemple, interrompre-les més freqüent a la consulta. Hi ha estudis que demostren que les dones s'interrompen més que no pas els homes. O a desautoritzar-les, val? Llavors, torno a repetir això de les persones trans i no binàries perquè pateixen aquesta doble exclusió, per una banda, del menysteniment o de la manca d'informació de les dones, però també concretament del seu col·lectiu, no? Per exemple, de l'ús de fàrmacs, de la possibilitat de compatibilitzar el seu ús de tractament amb hormones, per exemple, amb les altres aspectes de la salut, no? Que no està gaire estudiat tot plegat.
Clar, i comentaves que no estava tan estudiat perquè hi havia molts homes que estaven en aquests càrrecs de poder. Ara que cada vegada potser hi ha més dones, no?, en el món científic, això està canviant?
Està canviant, però encara no estem on hauríem de ser. Sempre hi ha feina per fer. Clar, per exemple, hi ha més a tots els aspectes, eh? A nivell de retards diagnòstics i tractament, per exemple, també hi ha altres. La interpretació de les proves, per exemple, els ecocardiogrames s'interpreten diferents en homes i en dones i això s'ha de saber. O la medicalització, les intervencions, per exemple, les pròtesis de maluc o de genoll, normalment a les dones sempre s'apliquen de forma més avançada, quan ja la malaltia és més greu i les dones ja no poden més o pateixen molt menys qualitat de vida, en canvi als homes se'ls opera abans. O les dones amb asma, per exemple, es fan menys proves perquè doncs, moltes vegades s'atribueix a l'ansietat, els problemes respiratoris, o els valors normals del ferro, per exemple, que canvien entre uns i els altres. No? Aquesta manca de consciència i de manca també de dades desagregades entre homes i dones. Moltes vegades, quan anem a buscar indicadors de salut, són iguals i ens és molt difícil discriminar si parlen d'homes o de dones. Sempre estan totes en un grup, no?
Clar, però és important, no?, discriminar perquè els cossos són molt diferents.
Totalment, però no ho hem fet gaire. I estadísticament, per exemple, a nivell de la Generalitat, totes les dades que pots trobar, cada vegada n'hi ha més, però en realitat ens manca informació encara.
Ara tot això parlàvem d'atenció sanitària, no? Però hi hauria altres biaixos, per exemple, en polítiques?
Doncs totalment, perquè els sistemes de salut no són neutres i són un reflex de tota la societat i de les desigualtats socials. Llavors, clar, tenim més barreres d'accés o ens manquen anàlisis de dades, el que parlàvem fins ara, en quant a perspectiva de gènere. Però també hi ha plans de salut no inclusius, hi ha una distribució no equitativa de recursos i com que hi ha poca presència encara o no hi ha una igualtat plena de dones en càrrecs de responsabilitat, això fa que les prioritats institucionals, doncs siguin esbiaixades. I és un altre camp en el qual la distribució de recursos és bàsica per decidir a què es dedica doncs, la investigació, els diners i els tractaments, no? Han de ser de moltes persones, no? Els que prenguin decisions i sobretot que siguin equilibrades.
I ara estava pensant també en terme de polítiques, hi ha alguns protocols o algunes eines per si tu t'has sentit banalitzada la consulta que puguis denunciar això?
Sí, el que passa que és molt difícil demostrar-ho, no? Perquè sempre es necessiten dades i és la paraula d'un contra la de l'altre. Suposo que les dones, o gairebé sempre tots els col·lectius, no? Ens podem trobar en situacions de dificultats per demostrar una situació concreta o que ens han tractat, ens han infantilitzat, no? Perquè tot això, el problema és que és subjectiu, és la sensació que tu n'has tingut, però l'altra persona potser ni se n'ha donat compte i ho viu de forma, que considera que de forma objectiva això és mentida, no? És molt difícil de gestionar després, no? Segurament és millor fer reflexió prèvia de què podem millorar i per això estem aquí al programa, de fet.
Exacte, encantada de tenir-te aquí al programa. Ja per anar acabant, que se'ns està acabant el temps, no sé si t'ha quedat alguna cosa en el tinter.
Només això, que és imprescindible doncs, integrar la perspectiva de gènere a totes les etapes, la interseccionalitat, aquesta mirada doncs, més social a la salut, i fer-ho transversal a tots els nivells, des de la recerca fins a l'atenció sanitària, fins a les polítiques, a través d'indicadors sensibles, de diversitat de decisions, formació específica dels professionals i també una presa de consciència de les usuàries, que són les primeres que són les capaces de canviar les coses quan no van bé.
Que hem de reivindicar, no?, els nostres drets i que se'ns tracti bé, no?
Exactament, així mateix.
Doncs moltes gràcies, Pilar, per venir avui al Mirades d'Igualtat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.